Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 14 minuts, gairebé un quart d'onze del matí, és la segona hora d'aquest matí nosaltres d'avui dimarts, 2 de desembre del 2008. Ves com són les coses i establim així un petit fil entre la tertúlia d'abans i el que ve a continuació, que encara ens portarà més enrere en el temps. Ens situarem en aquella època, diguem-ne, tan, no sé si idealitzada o no, d'aquesta relació entre Sitges i Cuba. David Jou, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
En David Jou ens deia fa uns moments, crisi, la dels finals dels 50. Això sí que era crisi quan va plegar sí, Camp Benesètic en termes, eh?
Tota la vida n'hi ha hagut de crisi, el que passa que no tothom té la sort de viure-les totes, no? Només en veu una de tant en tant i això li sembla que és el nom plus ultra, no? Però de crisi n'hi ha hagut molt més greus que aquestes, no? Molt més greus, no? Perquè les crisis abans representaven menjar o no menjar, no? I avui em fa l'efecte que poc més o menys tothom va menjar, tothom té el seu cotxe i se'n va a passeig. No deu ser tan greu.
A veure si això serà una qüestió generacional, sí, de saber interpretar el que passa,
sí.
I del per què ens passa, perquè les persones amb una certa edat veuen això que està passant d'una forma molt, molt prudent, no? Allò de què tothom té dret a queixar-se i evidentment hi ha gent que ho està passant molt malament, però compte que també el que vam viure nosaltres no compon res amb el que passa ara, no?
Bueno, ara venia la memòria quan hi havia, quan treballava a la fàbrica de ciment de Vallcarca, que va treballar, no sé, encara funciona, no?
Sí.
Però d'aquí Sitges hi vivia molt, hi treballava moltíssima gent, no? I anava, una gran part d'ells anava a bicicleta per les costes i a peu cada dia, anar i tornar. Qui s'hi apuntaria avui amb això? Llavors no es parlava de crisi.
Perquè tothom hi vivia, gairebé, no?
Tothom, sí. I no hi havia comparacions.
D'acord, no hi havia comparacions possibles.
Siempre son odiosas.
I això segurament bona part del que ens deu passar.
Sí.
Bé, han passat 14 anys des que David Jou va publicar aquest Sitgetans Amèrica i Diccionari d'Americanos. Aquesta versió corregida i augmentada s'ha anat gestant al llarg d'aquests darrers 14 anys?
No, el que passa que és un tema doncs, que aquí Sitges i en gran part de Catalunya i altres llocs doncs, va durar doncs, pels vols de 160 anys. No? 160 anys, i tenint en compte que s'hi va dedicar moltíssima gent i que va afectar a moltíssima gent aquest episodi, doncs bé, no s'agafen dos dies d'això, no? I bé, no vull dir que encara m'hi podria dedicar altres 14 anys, però ja he plegat perquè 14 anys més em penso que ja no es veuré, no?
O sigui que, en qualsevol cas, des del moment en què es va presentar la primera edició del llibre, David Jou continuava recollint dades a l'entorn de la qüestió.
Sí, perquè quan es publica un llibre, només publiques una part del que has arribat a trobar, perquè algunes coses no les acabes de tenir clares, altres fan tant dates, etc. No? I bé, com que és un episodi, un tema interessant, doncs m'he contat, a més no tinc altra cosa que fer, doncs m'hi he anat dedicant amb això, perquè és, per mi és un tema apassionant. No?
Perquè des del punt de vista de la historiografia, hi ha hagut pocs estudis que hagin abordat la qüestió o que hagin pogut ser complementaris al que en David Jou va presentar en el seu dia, no?
Sí, efectivament, no és per apuntar cap mèrit això he comentat moltes vegades amb gent de Vilanova. Bé, a finals del segle XVIII, al Penedès hi havia, en número de població, hi havia Vilafranca, Sitges i després Vilanova. A conseqüència d'aquest decret de libre comerci quan la gent es va començar a dedicar doncs a Vilanova, per les raons que sigui, doncs van tenir més vista, més sort, més intel·ligència, el que sigui, i bé, va prosperar d'una manera extraordinària, no? Tant és així que l'any 1859, em sembla que era, quan era part del Partit Judicial de Vilafranca, doncs van anar a Madrid, es van queixar, van presentar tot el que era. Vilanova s'havia posat aquest en primer lloc, però molt per damunt de tots els altres llocs del Penedès. Van anar a demanar un jutjat de primera instància, el ferrocarril, no sé què, no sé quant, tot. Però bé, va ser unes conseqüències extraordinàries, i tot com a conseqüència de les seves relacions i dels seus negocis amb Amèrica. No?
I en canvi, malgrat aquesta influència manifesta, Vilanova ha tractat menys la qüestió que Sitges?
Exacte, sí. M'ha cridat l'atenció això, no? Aquí en Egip... Home, i, no vull dir, hi ha hagut en l'Albert Virella, hi ha hagut un altre xicot que ha parlat també espiritual, un llibre més aviat, no monogràfic, sinó quasi biogràfic, no? I bé, jo crec que donaria per a gran part, no? I qui diu Vilanova diu altres llocs,
d'acord?
Sí. Però a mi m'ha apassionat aquest tema, doncs per què? Bé, no, perquè aquí Sitges en aquelles èpoques no hi havia casa que no tingués com a mínim un familiar a Amèrica, no? I bé, doncs afectaven tots els aspectes. I a casa, doncs, també, els meus avantpassats, perquè quan jo vaig néixer tot això ja anava de cap a caïda, ja hi havia crisi de Cuba, també, no? I però bé, són coses aquelles que sembles a parlar i tens interès en conèixer què és, com és que parlaven amb tant entusiasme i amb tant interès i amb tanta veneració.
De tota manera, recordem la presentació de la primera edició del llibre,
sí.
Com David Jou va ser el primer que va dir, bé, hi ha una visió fins a cert punt idealitzada,
sí,
d'aquesta relació amb Cuba, sí, i de tot el que es va aconseguir amb aquesta, sí, relació amb Cuba, sí, sí, però darrere aquesta història més o menys idealitzada va haver molts fracassos, també
moltíssim.
Famílies arruïnades, molta gent que no va fer
com
fortuna,
sempre,
com sempre.
Com sempre. Bé, i de més tenint en compte de que la major part de la gent vivia la mitja família en un lloc, que era l'home, i la dona i les criatures vivien aquí, i s'estaven anys, fins que no tornaven. I llavors, clar, quan tornava allò era com si l'arribada dels reis, no? Sí. Però és una cosa de, en fi, de molt patiment, i allà no els hi regalaven res. Ja tenien d'estalviar per veure si podien reduir al màxim el temps que estaven allà. No?
Perquè això, més enllà d'una història econòmica, sí, d'un vincle econòmic, sí, hi ha una història social.
Sí, molt, molt important, sí. O sigui que la meitat s'han passat tota la vida, tota la vida. És ara que les hem anat perdent de vista, i quan ens hi trobem de cara, llavors ens sembla que el món s'ensorra.
En aquesta visió corregida i augmentada, hi ha hagut també revisió de dades o revisió d'algunes de les apreciacions històriques, o no? Bàsicament la història s'explica,
sí,
de la mateixa manera.
Sí, és la mateixa. El que passa, i això també és una cosa que he tingut un cert interès en destacar, és la quantitat de gent que va anar a les Amèriques i que va viure de la relació
comercial
aquesta, sí, i per tant va afectar el poble d'una manera extraordinària, no? I, en fi, no, ara tampoc es tracta de fer propaganda, però bé, va arribar fins un temps, fins al 98, al 1900, que va arribar a ser una població molt destacada per totes les de més de la costa de Catalunya. La propaganda no és que l'hagués fet servicio de premsa i propaganda, sinó que se la va fer la mateixa gent de Sitges per arreglar la seva casa. No per atreure ningú, ni per fer negoci, no, no, per venir aquí a viure, perquè aquí hi trobaven una part del cel, no? Un anticipo del cel, no?
O sigui que va haver un moment en què hi havia Sitges de les vinyes i de la pagesia,
sí,
els Sitges de les sabates,
sí, sí,
i els Sitges de la relació comercial amb Cuba?
Sí, sí. Sí. Bueno, el que passa que...
Més
tot,
o menys...
Sí, tot ha anat una mica escalonat, no?
Vinc.
O sigui, la primera fàbrica que va venir aquí va venir precisament de la mà de la mà dels americanos o de la mà dels diners, dels pocs diners que havien fet Amèrica, i van pensar fins que per millorar o mantenir les rendes que tenien, que estaria bé, com feien altres, doncs posar una fàbrica de filats, que en aquelles èpoques estava de moda, no? Totes les èpoques tenen les seves,
sí,
les seves modes, no?
Uh-huh.
I bé, la van posar, no? Van posar, el que passa que no va funcionar gaire bé, per les raons que sigui, i llavors va venir el Joan Tarrida, que va aprofitar aquella mateixa fàbrica per fer-hi sabates. Va ser el primer fabricant de sabates, i també tothom en parla molt. Però bé, amb Joan Tarrida va tenir, va ser 30-35 anys la fàbrica, i va tenir de plegar per suspensió de pagos. Ara què va passar? Doncs bé, de tota aquella gent que havia donat, que havia treballat a la seva fàbrica, doncs havien après a treballar, havien après a fer sabates, i es van anar repartint i disseminant, i cada qual va anar fent el seu taller,
sí, sí, sí,
la seva fabriqueta, fins al moment que va, pues, a mi, l'any 36, que va ser el nom plus ultra, no? Gràcies també a la guerra europea, que li va donar una gran injecció, si no, no sé com hauria anat, no?
D'alguna forma, les circumstàncies i els esdeveniments van propiciar que les fàbriques es mantinguessin ocupades.
Exacte, exacte.
No?
Sí.
Hi ha alguna forma de poder constatar documentalment els primers sitgetans que varen marxar a Cuba?
Sí. Aquí els protocols notarials són el verdader testimoni. No podem dir del primer, perquè no ho sabrem
està
mai
clar.
Tot, no? Però bé, sí que es pot dir que aquest decret de lliure comerç que va sortir el mes d'octubre del 1778, doncs a principis del 1779 ja hi havia gent a Amèrica. I gràcies a aquest reglament que obligava a que tothom que volgués anar a Amèrica tenia de fer constar la seva, el permís dels seus pares.
Sí. O sigui, la seva identitat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. I això ho recollia el notari. No? Gràcies a això han pogut saber alguna de les coses.
Aquests primers sitgetans eren joves, eren grans, anaven per part pròpia, anaven per part d'algú altre, anaven...
Bé, al principi, i l'origen d'aquest lliure comerç és que la gent portés les seves mercaderies allà i les venies.
D'acord, senzillament a fer comerç, a fer negoci.
Exacte, sí. Llavors, esclar, hi van haver, en aquell moment, es pot dir, molts aficionats amb això. No eren comerciants expertíssims, no? Sinó que tenien un mínim...
Una certa vista.
Una certa vista i una certa...
Ambició.
Ambició, una certa empenta, però no tenien tampoc massa diners. Llavors, aquí, tenien de contractar un barco, tenien de carregar-lo, i tot això ho feien amb els diners d'ells, amb els pocs diners, més les participacions d'uns i altres que tots hi portaven.
D'alguna forma eren, no sé si dir, es pot matisar, aventurers? Hi havia un...
Home, jo crec que sí, jo crec que sí.
Aventurers en el sentit que, bé, algú que sabia que aquesta era una de les sortides o de les poques sortides possibles a la seva vida.
Sí, jo crec que sí, perquè a més, actualment ningú se'n va... allà on sigui.
Si no hi ha una certa seguretat, no?
Una certa seguretat, algú que el recolzi, algú que el presenti, però en aquelles èpoques és que anem a la pura aventura. I a més, llegint els contractes d'enoliciament amb els barcos, t'expliquen allà els avantatges i els inconvenients que hi havia. I tenien el capità del barco posava la seva tripulació a disposició del comerciant per embarcar totes les mercaderies, i han acabat, quan l'arribada a Amèrica, amb els bots, amb les llanxes del propi barco, a dalt i a rem, ho portaven fins a la platja perquè ho venia...
Sí, una veritable aventura novel·lesca, eh?
Totalment, no? I bé, això ens portava algun benefici, que era aquest els que es feien anar amunt i avall.
Perquè aquests primers sitgetans que varen emprendre l'aventura tenien, o d'alguna forma es pot documentar, intenció de quedar-s'hi?
No.
Era estrictament
no,
anar i tornar.
Anar i tornar, i prou, no? I prou. I, bueno, i de totes maneres aquesta idea la van tenir sempre. Després el sistema va anar evolucionant, no? I llavors hi anaven allà, en fi, en cases de comerç que s'havien instal·lat uns i altres, i anaven allà ja més directament, però sempre amb l'idea de tornar aquí.
D'acord. Sí. Cuba era aleshores una colònia,
sí,
depenent de l'estat, i Sitges enviava allà què? Que viures, menjar, vi...
Bé, això va ser al principi.
Al principi.
Al principi, sí. No, vi, segurament.
Vi, segurament.
Havia, però, a més, si hi havia algun teixit, si hi havia oli, si hi havia coses que allà faltaven, i allò és el que venia, no? Avellanes, ametlles, històries d'aquestes.
D'acord. Estem a finals del segle XVIII, però és, òbviament, hem de suposar el segle XIX,
sí, sí,
quan això es comença a fer gran,
sí, sí.
Es van animar.
Sí, també van canviar una mica les circumstàncies.
Gràcies.
I va, després va venir... No tot va ser comer, va venir els francesos, va venir les guerres carlistes, va venir tantíssimes altres coses, no? Fernando VII, aquest i l'altre, no? Una sèrie de putades que hi havia en,
sí,
aquella època,
sí, sí,
que també facilitaven que la gent busqués altres llocs, no? O sigui, no hi anaven especialment i únicament per comerciar, encara que després s'hi dediquessin, però... El seu mòbil no era aquell, sinó escapar-se d'aquí, no?
D'acord.
Per altres circumstàncies.
O sigui que no, en algun moment Cuba va ser, no direm que una segona residència, però un cert exili per,
sí,
per algunes,
sí,
persones,
sí? Sí, 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 sí.
Davant les circumstàncies polítiques que es vivien,
sí, aquí,
que es vivien,
sí,
a l'estat.
Sí, 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 que no sempre van ser bones. Sí.
D'acord, i aquestes mateixes circumstàncies polítiques hem d'entendre que varen dificultar la relació comercial en més d'un moment, o no?
Sí, també hi va haver de tot, perquè aquestes circumstàncies polítiques, doncs, la diplomàcia, o no sé com es pogués dir, tampoc funcionava com ara, no? I cada moment s'esbarallaven per veure si podaven. I llavors, doncs, les travessies marítimes d'aquí a Amèrica també eren complicades, no? Moltes vegades no arribaven perquè algú se'ls quedava. Hi ha molta gent que es va morir, molta gent, no vull dir centenars, però hi ha referències,
sí,
de gent que s'ha mort a Brest, al nord de França, presoners, individu que anava o venia d'Amèrica,
sí,
l'agafaven els francesos o els inglesos
i se l'enduien.
Històries llarguíssimes, no? No s'acaben mai, no? I a més algunes són inexplicables.
El terme americano té pare, té mare, algú va batejar en algun moment, forma part de la tradició popular?
I em fa l'efecte que sí, perquè és, a més, aquesta expressió, no vull dir que sigui exclusiva del Penedès, però gairebé, no? Perquè en altres llocs li diuen
indianos,
i el nord especialment, no? El nord dels...
A part és un terme que ha fet fortuna, no?
Sí, sí.
Diguem-ne, sí, que ha travessat...
Sí. En fi, encara que s'hagi posat de moda els indians, a mi no m'agrada, no? M'agrada més els americans perquè és el que he sentit a dir tota la vida, i a més els que... Ells mateixos també, ells mateixos ho deien, no? Perquè amb les cartes deien, aquí ha vingut un americano,
no?
Que diu...
D'acord. És a dir, les pròpies famílies o els propis sitgetans,
sí, sí,
definien així.
Sí.
Però l'americano era la persona que havia tornat amb fortuna o era qualsevol dels que havia anat a...
No, és que el que havia tornat amb fortuna ahir, avui i demà és el que prospera, no? El que prospera, el gris, el que no passa de la mitjana, aquest no el compta ningú, ningú ni fa cas, no? Els que cridaven l'atenció, els que portaven un duro, no?
D'acord.
Sí, sí. Però en realitat tots havien fet la mateixa feina, l'únic que varia era l'èxit.
És evident, però, que al segle XIX molts ja no pensaven només en tornar, sinó en establir-se allà, no?
No.
O no encara?
No, tots...
Tots pensaven en tornar?
Tots pensaven en tornar. El que passa que també les circumstàncies són constantment variant, no? Hi havia el que, bueno, allò millor trobava una senyora que li entusiasmava i allà es va quedar, no? Hi havia el que va fer un gran negoci, que el negoci era allà, però si venia aquí ja no el tenia. Hi havia el que no va fer absolutament res i no tenia ni mitjans per poder tornar, no? o bé la vergonya l'impedia tornar aquí amb una mà davant i una altra.
Ho dic perquè molts van començar d'obrers i van acabar de senyors a Cuba, o no?
Sí, sí. Moltíssims.
Moltíssims.
Home, tenim, a veure, tenim els pretexis Bacardí per ser un
nom conegut ja.
Molt conegut. Doncs, bueno, el seu pare era un paleta, era paleta, no? I, bueno, el ser paleta vol dir que no era cap milionari, no? I llavors se'n van anar lleis allà, doncs, a comerciar, a vendre, a comprar, etc. No? I en un moment donat els va sortir lo del rom, que va tenir èxit i bé, ja no es va moure d'allà. No? També hi ha un altre del rom, que és el rom Brugal, que és l'Andreu Brugal.
Sí.
Aquest va néixer a la Masia de les Coves, que avui ningú sap ni on és, perquè ja no existeix. I els seus pares eren pagesos, i ell també era pagès, no? I bé, doncs, també va tenir allà les seves ocasions i va prosperar tot això. El propi Llopart, els pares de Llopart eren pescadors i ell possiblement, quan va marxar d'aquí als 18 anys, també havia anat a varar barques i a pujar i a estendre les xarxes, no? I gent també, no, que hi ha que dir, amb una certa intel·ligència i amb unes certes oportunitats, no?
Com veien els cubans els americanos? I si d'alguna forma és més o menys certa que moltes vegades aquesta història apòcrifa
sí.
de les relacions entre els nadius
sí,
i...
Sí. Jo no sé com es pot explicar perquè en aquella època potser és una mica relatiu, no? Perquè quan va començar això el 1778 a Cuba eren mitja dotzena de persones. No hi havia per treballar la terra i d'aquí va venir el que tinguessin d'anar a buscar els esclaus negres, el que fes, no per oprimir-los ni totes aquestes coses que diuen, això encara que els oprimis, però el motiu principal va ser perquè no hi havia mà d'obra. Total, era poca gent, no? Llavors, quan venia gent d'Espanya, quan arribava gent d'Espanya, no se'ls considerava com uns
no?
intromesos allà, no? Al contrari, no? Sinó que els hi venien a fer costat moltes vegades, no?
És a dir, sí. Una certa consideració d'algú que venia a crear riquesa?
Sí, o com a mínim a fer-los companyia, perquè ja es trobaven sols, no?
Hi ha hem de suposar, un canvi en aquesta forma de percepció que vindrà donada per la situació política i per, òbviament, la desvinculació.
Sí, bueno, és natural, això com també va passar als Estats Units. Els Estats Units, a última hora, no eren més que uns emigrants inglesos que es van anar a establir allà i bueno, van començar a treballar. I és que la metròpoli volia treure diners. I aquí a Cuba va passar el mateix, no? Va passar molt mateix a la gent que vivia allà, que ja s'havia establert, que havia nascut allà, que allò era la seva vida, doncs no els hi feia cap gràcia que uns senyors de 3.000 quilòmetres lluny anessin allà a donar-los ordres i a sobre cobrar-los els diners, no? I era una cosa lògica i natural, no? I obligada al que demanessin i lluitessin per la seva independència.
Com es va viure aquí el trencament del 98?
Bé, aquí el trencament del 98, aquí es va patir molt, no? I el 98 aquí inclús es va suspendre la festa major, com tothom sap, per la desgràcia que havia ocorregut. I, a més, com que els americans van entrar a Santiago de Cuba pel mes de juliol, agost del 98, doncs ja a les vigílies de la festa major, no hi havia mòbils ni hi havia el sistema de
aquesta facilitat de comunicació.
No se sabia res i aquesta incertesa doncs es va fer suprimir la festa major.
En el panorama sitgetà, el cor dividit entre partidaris de la independència i no partidaris de la independència?
Sí, però amb aquest aspecte eren molts més els partidaris de la dependència...
Sí, que no de la independència.
De la independència, no? Sí.
Perquè la dependència significava, òbviament, la garantia de continuar amb el negoci.
Exacte, sí. De totes maneres, també s'ha de dir que també n'hi havia, com és ara Miró, sí, i Bartomeu Massó, no? I altres que sentim a no recordar, no? Que aquests van lluitar i van defensar la independència d'allà, no? Però també s'ha de dir que... quan es va acabar el domini espanyol allà, la gent que hi havia, sigetans i altres, sí, no, gent, sí, van continuar vivint allà i treballant allà i fent els seus negocis allà. I com a tema que avui és quasi impensable, és que un individu, com era en Castelo Ferrer Torralbes, que era coronel dels voluntarios, que havia sigut president de la Diputació de Santiago de Cuba, o sigui, un representant del govern espanyol allà, doncs van entrar els americans, Espanya va perdre el domini allà, però aquell senyor va continuar allà treballant i va demanar permís per obrir mines i li van donar. I, en fi, una cosa que avui és impensable. Mm-hmm. No?
Perquè més enllà, òbviament, de l'àmbit econòmic, la influència política,
sí,
va ser molt manifesta també per part dels sitgetans que varen emigrar, i quan diem la influència ja no ens referim al càrrec en si, sinó a la capacitat de poder, d'alguna forma...
Bé, quan Espanya dominava allà, doncs, home, hi ha una quantitat de gent que havia sigut, el propi Llopart havia sigut alcalde de Guantánamo, altres, el Bacardí, que havia sigut alcalde de Santiago de Cuba, i en fi, i altres molts que ara ja ni recordo.
D'acord,
no?
Però que van arribar a llocs de responsabilitat.
Sí, 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 sí.
Exercint què? Un cert...
No sé... No ens podem traslladar amb les idees d'avui, amb aquella època. És molt difícil, no?
És a dir, que allò del mot o la definició de cacic no valdria per
aquí.
No, no valdria.
No
valdria. Tractaria més que d'un prohom que arriba a una certa posició social? Una...
Bé, jo em fa l'efecte que aquesta gent se'ls ha de posar, en fi, en un espai... gent activa,
sí,
gent amb una certa intel·ligència, amb una certa capacitat de liderar les qüestions, no? I aquests doncs lluitaven per què? Doncs per lo que interessava en aquell moment, no? Per millorar el poble, per millorar les relacions amb les aduanes, mm-hmm, amb les mercaderies d'aquí o d'allà, amb els problemes de l'època.
No sé si dir uns bons negociants que
sí,
exercien de polítics, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, sí,
perquè d'alguna forma, com ens deien David Jou, el 98 va suposar un trencament, però des del punt de vista del negoci,
sí,
i de la relació,
sí.
Va continuar...
Una altra cosa,
sí,
també,
i tant,
que és molt digna de... Molt digna de subratllar, és que en Rafael Llopart va ser, en un moment donat, va ser alcalde de Guantánamo, cap al 86, 88, etc. 1888.
Sí, 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 no? És a dir, 10 anys abans de la pèrdua.
10 anys abans, de... uh-huh. Sí. Però també abans de la pèrdua, ell doncs, ja es va retirar i va venir aquí. Aquí va comprar doncs, finques de gent que ja s'anava cap avall, etc. I el 1912, o sigui, 14 anys després de que Espanya hagués perdut el domini, el van fer fill adoptiu de Guantánamo. I va viatjar allà,
sí,
ell, la seva dona...
O sigui, gairebé un quart de segle després,
sí, sí,
d'haver estat alcalde de Guantánamo,
sí, sí,
el van fer fill predilecte,
sí,
d'allà.
I quan hi ha... A Espanya ja no pinta, oficialment...
No pintava,
ja
no pintava res i...
No? Avui això és
impensable.
Impensable tal com veiem les coses. No?
A principis del segle XX, aquesta relació encara, evidentment, existia, i el trànsit econòmic, hem de suposar que també encara era molt, molt evident, quan comença a minvar aquesta presència sitgetana i aquesta, bé, aquesta força de l'economia, de la
bé,
relació...
S'ha de dir, en primer lloc, que quan van desaparèixer l'administració espanyola d'allò, van entrar els americans, que van posar una mica d'ordre, perquè llavors de l'entrada dels americans data el primer cens de sèrio de Cuba. Feia 500 anys que estaven aquí, no s'havia fet un cens raonable, no? Que es pugui comprovar.
Mm-hmm.
Bueno, Llavors això vol dir que hi havia una certa estabilitat i allò doncs va marxar molt més o menys. Però bé, quan va, els americans van marxar i van entrar, va ser una anarquia terrible, no? Bueno, el meu sogre va morir allà, no? El meu sogre va morir a Cuba, també gràcies a l'anarquia que hi havia allà, i molts altres, molts altres. I és que la gent va anar marxant. A part d'això, aquí a Espanya, aquí a Catalunya, a Barcelona especialment, Catalunya, doncs a partir del 98 va començar a prosperar. Raons, no les puc explicar, però bé, en gran part els diners van tornar, per les obres que s'havien fet aquí, per la industrialització, totes aquestes coses, no? L'exposició internacional del 88.
Ens direu, els diners de Cuba van pagar bona part del modernisme?
Sí, que sí. Per què no?
Amb la Guerra Civil es talla definitivament aquesta vinculació, o no? No.
Sí, perquè ja estava tot...
Ja estava tot.
I després ja no veiem quan va venir el comandante. Això ja ha sigut...
Perquè en època d'en Batista quedaven encara sitjatants a Cuba?
Sí, fins a l'any 36 i després.
I també, després?
No? Encara hi ha els rècords de l'any 50 i pico, encara hi ha alguna... Però quan va venir en Fidel Castro es va tallar definitivament. Batallar, perquè a més també aquelles generacions havien anat
en davallada. El perfil de l'americano és el d'un home que d'alguna manera vol fer alguna cosa per la comunitat? Quan arriba aquí Sitges, és el perfil d'un filàntrop o no?
No especialment.
No especialment.
És que només es pot ser filàntrop quan ho pot ser.
D'acord.
En gran part, quan ho pot ser, no? Si les teves circumstàncies personals no et permeten o et permeten viure amb certes dificultats.
Però dic per si d'alguna manera dins l'ànima d'aquelles persones que van fer molts diners,
sí,
també hi havia, diguem-ne, una certa ambició o esperança que quan tornessin a Sitges dedicarien alguna part d'aquells diners a...
Bueno, no sé si era el seu projecte, però esclar, a tornar aquí quan ells havien fet algun diner, si bé cosa que ells podien solucionar,
sí,
doncs ho feien, sí, efectivament.
Perquè hi ha molts, diguem-ne, molts dels prohoms sitgetans vinculats a una història amb Cuba, no?
Sí, per exemple, okay, és que avui parlar d'aquest senyor és parlar de la prehistòria, no? Perquè ningú en sap res, no? Perquè hi havia en Joan Pintó Marevich, que actualment només es conserva el seu panteó, un panteó neogòtic que hi ha al cementiri de Sitges, perquè el senyor va fer molts diners, ell i el seu cunyat Bofill van fer molts diners, no sé de quina manera, però van fer diners. I aquest home doncs va comprar moltíssimes propietats aquí i en un moment donat va pagar el teatre vell, el que va ser encabat el teatre vell,
sí.
El teatre es va construir amb la idea de que les recaptacions que es fessin servissin per mantenir l'hospital. I llavors ell va pagar
la construcció,
i ho va regalar, no? També, no? El que passa que avui ningú se'n recorda.
Sí. I l'únic testimoni que en queda del senyor Pintó és el panteó?
Sí, l'únic, sí.
L'únic?
Sí, sí.
O sigui que hi ha molts personatges que han quedat en l'anonimat,
sí,
de la història?
Bueno, en realitat a mi m'ha fet gràcia, en certa manera, amb aquest diccionari d'americanos, sí, que hi ha 1026 entrades, doncs, bueno, que desenterrava, riu-te'n de la memòria històrica.
1026, és molta, sí, gent, 1026.
Sí,
eh?
No és com les fosses comunes del senyor Garçon, però bueno, poc se n'hi falta, no?
1026, que han aparegut totes de què? De les actes notarials, com ens comentàveu?
En la majoria? Una gran part.
Una gran part, sí.
Una gran part. D'altres papers, alguns.
Sí, sí, sí. I totes aquestes 1026 amb vinculació amb Cuba d'una forma o altra?
Sí, amb Cuba.
Amb Cuba, amb la...
Perquè inicialment això, a partir del 78, Cuba no va ser l'exclusiva, perquè tenim els Batlle,
Sí.
Batlle, que tenim allà al carrer Major, sí. Dues plaques ràpides, no? Uh-huh. Aquest batlle, doncs, va anar a Montevideo, que està molt lluny de Cuba, i allà l'home, quan va arribar el moment que els inglesos volien atacar, i van posar tots els diners, i inclús amb les armes a la mà, defensant dels inglesos, no? Uh-huh. I això, doncs, va donar...
I família molt vinculada políticament també.
Sí, perquè ha acabat un fill
amb el país, no?
Un fill que havia nascut aquí a Sitges i que havia viscut aquí a Sitges va ser president
de l'Uruguai.
I acabat un net d'ell també ho va ser. Uh-huh. I acabat ara he vingut...
Per això dic una nissaga.
Sí, Jorge Valle, que va venir aquí, sí. Siguent president de l'Uruguai. I el van posar, que està molt bé, jo trobo molt interessant.
O sigui que d'alguna manera la influència, tot i que va tenir en Cuba l'epicentre, la influència es va repartir.
Sí, es va repartir en gran part, potser perquè era més a prop, no? Però en gran part perquè Cuba va ser l'última colònia que va tenir Espanya, no? A partir del 1813, el senyor Bolívar i altres senyors d'aquest tipus que van lluitar per la seva independència, doncs van fer fora els espanyols, no van fer com a Cuba, sinó que els van fer fora, van fusellar a comanar 14 o 15 sitgetans, que havien anat allà simplement a començar, i els van fusellar, no? I, bueno, doncs tot això es va anar perdent, no? Uh-huh. I tota aquella gent es va anar refugiant entre Cuba i Puerto Rico. Però també n'hi van haver molts a Mèxic. A Mèxic, com tenim a Veracruz i a Tampico, que és on hi va néixer el doctor Roguer,
sí,
no?
Sí.
I, en fi, i casos d'aquests n'hi ha molts.
Uh-huh. Després la història tornaria a portar molts catalans a Mèxic, després de la guerra.
Sí.
Com són les coses,
sí, exacte.
Els processos històrics, per altres raons, absolutament, sí. Absolutament diferents. En un minut, hi ha alguna... Després d'haver tornat a agafar el llibre, de revisar-lo, d'ampliar dades, etc, etc, hi ha alguna història de totes aquestes que sigui tan singular que en David Jou li vingui allò, sobretot a la memòria? Allò de dir, d'entre tots n'hi ha un...
No, que... però a mi em fa gràcia, certa gràcia que ho tenim. Aquí, quan hi va haver la primera fàbrica de filats, que se'n va dir la Unió Suborense,
sí.
En un moment donat, que era el 1856, hi va haver, no solament a Quisita, sinó a Vilanova de Barcelona, hi va haver una sèrie de conflictes socials. Els obrers van començar a revolucionar. I aquí hi va haver un grup d'obrers d'aquesta fàbrica que van anar a cremar, a calar foc, a la casa d'un dels
propietaris?
Propietaris, bueno, accionistes i directors de la fàbrica. Bueno, això, en aquella època...
El 1856.
1856, en aquella època això va tenir...
Això hauria de ser un escàndol,
una transcendència terrible. I va venir aquí un destacament de tropes de Barcelona, se'ls van portar lligats a peu cap a Barcelona, amb tot aquest grup. Van formar un Consejo de Guerra... I llavors l'Ajuntament es va coquinar, no? Perquè va dir, home, potser no n'hi ha per tant.
No n'hi ha per tant.
Sí, bueno, resumint, un dels individus aquest, que es deia Cristòfor Brouet, un dia el trobem a Cuba, fet un contacte. Aquesta casa que es deia Cristòfor Brouet i companyia,
sí.
Allà hi van anar a fer diners al Blai, als Misses, i altra gent que ara no em ve a la memòria. Ja?
O sigui, l'home que va ser...
Aquest no va anar allà per comerciar, sinó es va escapar d'aquí perquè no li tallessin el coll.
O sigui, un dels que va intervenir en la crema de la casa d'un dels accionistes de la Unió Soviètica...
No la van arribar a cremar.
No la van arribar a cremar.
Sí.
Va acabar fent fortuna a Cuba i ocupant molts sitgetans.
Aquest home va estar molts anys a tornar per aquí. Molts.
Es comprèn.
Però va tornar.
Va tornar.
Va tornar, va mirar i va marxar una altra vegada, va morir allà. I encara, aguantant-me, encara he vist i tinc fotografies del panteó de la família Brouet.
Això és allò que dèiem de la història social, que hi ha més enllà de la història econòmica.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Més d'una i més de dues anècdotes, o més d'un, de dos i de tres lligams, trobaran de nou el Ciutadans Amèrica i el Diccionari d'Americanos, segona edició, corregida i augmentada,
sí.
Com diuen en els diccionaris,
exacte, sí,
corregida
sí.
i augmentada.
I a més és cert.
I a més és cert. No devia haver massa incorreccions a la primera, però, eh?
Home, sempre sí.
Sempre hi ha coses.
Sempre hi ha coses.
Sempre hi ha coses, eh?
Ara també, suposo, no? Algú que vingui darrere ho donava.
I dirà, això ho, que aquí ja no sé què.
Però vaja, de totes maneres, s'hi ha posat tot l'interès en què no n'hi haguessin, no? O sigui, quan s'ha dit alguna cosa, no s'ha dit d'imaginació, no per escriure una novel·la ni per cridar l'atenció, sinó coses que s'han anat trobant aquí.
Ho dic perquè això hem de suposar treball de formigueta, no?
Sí, sí, sí.
Fitxes
sí,
i fitxes i fitxes i fitxes.
Sí,
i fitxes,
sí,
i fitxes.
Sí, totalment, totalment.
Res d'informàtica, res d'ordinador,
no, no, no,
res,
no.
Res
bueno,
de...
Bueno, l'ordinador per escriure.
Però al final...
Perquè abans no n'hi havia, en aquella època, quan vaig començar. No hi
havia... L'any 94.
Bueno, no, l'any 94 es va fer la primera edició.
Sí,
però,
abans ja portàveu.
Anys que
però és a dir, aquesta metodologia de les fitxes
és la que
funciona, eh?
Sí, sí, en tinc una pila. Tinc,
té una pila, eh? Del Sitgetans Amèrica, Diccionari dels Americanos, el poden trobar a totes les llibreries, la segona edició del llibre que l'any 1994 va publicar el grup d'estudis Sitgetans i que ara ha publicat en la seva edició corregida i augmentada. David Jou, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Fins a propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins d'aquí 14 anys.